9 i 17 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim a l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres, David Ros, Jordi Piella, Joan Alzina i també Josep Maria Balcells. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès del Tribunal Constitucional, que finalment ha fet cas a l'advocat de l'Estat i ha acceptat la suspensió de la declaració de sobirania que el ple del Parlament va aprovar al gener. Ho han dictaminat els 12 magistrats en dictar una interlocutòria, que és un primer cop a la primera carta de navegació del procés sobiranista, en base al recurs ordenat pel govern espanyol ara fa unes setmanes. El Constitucional interpreta que el text de la declaració té efectes polítics i jurídics, com ho demostraria el decret del govern que va crear el Consell Assessor per a la Transició Nacional, que contemplava la resolució del Parlament. Tot i això, minuts més tard, en el Parlament es va aprovar la creació d'una comissió pel dret a decidir amb els vots favorables de la Federació Nacionalista, Esquerra, PSC, Iniciativa i la CUP. Els únics vots en contra van ser els del PSC, mentre que el Partit Popular no va votar en senyal de protesta. Van fer allò que fan a vegades de marxar, quan es tracta un punt que no els acaba d'agradar. Ells diuen que el Constitucional invalidava de facto la proposta que es va portar a votació i per això van decidir plegar. Jo he intentat fer un petit resum de tot el que ha passat. Ahir vam tenir diverses reaccions dels partits polítics, però m'agradaria conèixer les seves opinions. Què els sembla que el Tribunal Constitucional faci cas finalment a l'advocat de l'Estat, que accepti la suspensió d'aquesta declaració de sobirania i sobretot a partir d'ara què? Què es pot fer si es vol continuar amb aquest camí, si és que s'ha de continuar aquest camí, sí. O s'ha d'acatar la legalitat. I callo. Va, Jordi,
no, comença. Mira, jo diria que és un tema una mica llarg. La primera qüestió és que jo primer recordar que el del Tribunal Constitucional han canviat, vull dir, perquè s'entengui el tema. Quan hi va haver la primera declaració d'Ibarretxe, el Tribunal Constitucional, a molt més bon criteri que l'actual, va dir això és una declaració de caràcter polític i el Tribunal Constitucional no té per què intervindre ni agafar el cas com seu. No té per què intervindre en això. I intervindrà en quan el mateix contingut polític comencin a redactar lleis i llavors veurem si són inconstitucionals o no. L'actual Tribunal Constitucional ho admet a tràmit, cosa que l'altre no hi ha ni va admetre a tràmit, curiosament, i el més greu de tot és que ho admet a tràmit sense motivar el per què ho admet a tràmit quan abans no l'havia admès. El Tribunal Constitucional, al final, com que són membres nomenats per partits polítics directament i no fa falta que siguin jutges i qüestions que tinguin una mica de prestigi, alguns falsificat o no, vull dir, aquestes coses que es fan, clar, aquest no té consciència de tribunal, vull dir, els anteriors ho van fer-ho, no, és que el Tribunal Constitucional és uno i en conseqüència si ho tornes a canviar ho tindries que motivar perquè ho fas. La segona qüestió és el tema de la suspensió. Realment no ha fet una suspensió, ha fet una suspensió cautelar de 5 mesos a l'espera de decidir sobre el tema. Evidentment això sobrava i és totalment propagandístic i sobrava perquè no té cap sentit ni anàvem a fer en 5 mesos grans coses perquè a més a més, tenint que és una declaració política, difícilment ells podran intervindre en alguna cosa. Però de moment llencen aquesta tonteria de la suspensió cautelar. La suspensió cautelar és que si jo vull vendre'm un pis i estic a punt de vendre-li amb un senyor i la meva dona no està conforme amb aquest pis i ho reclama, doncs clar, demana la suspensió cautelar fins que el jutge vegi el tema si tinc raó jo o no, o la té ella, per exemple, no? I és el cas concret. S'agafen 5 mesos per estudiar això i diuen, no, de moment perquè no facin raó, la suspenem. Però què és el que suspèn si total és una declaració? No té efectes. És que ja no es tenia que haver ni admès.
Més opinions, va. Fem la ronda inicial que... Sí, digues, Joan, per mantenir aquest ordre.
Molt bé. Jo quan escoltava ahir la notícia en el Telenotícies pensava que això quedava molt millor amb un nodo que amb un Telenotícies, no? Sona molt més a l'època aquella en la que ens donaven instruccions sobre les coses que podíem i no podíem fer, les coses que podíem i no podíem dir, inclús sobre les coses que podíem i no podíem pensar. Hem arribat a un punt, que això ja és magnífic, això és impressionant, no? I jo crec que al final la conclusió a la que estem arribant, almenys jo, és que determinades institucions de l'Estat no serveixen per res. Si la funció del Tribunal Constitucional és aquesta, que el tanquin. No em serveix, no em fa ningú servei, perquè fer una suspensió cautelar d'algú que no es pot suspendre és absolutament imbècil. No és absurd, és imbècil. Dic, escolti'm, què ens costa aquest tribunal? Què ens costa tota la gent que està al darrere d'escriure coses per algú que no és No es pot suspendre. I la gran resolució és la suspensió cautelar, cautelar perquè com que no poden suspendre, doncs no poden fer res definitiu, perquè no hi ha res que suspendre. Dius, escolta'm, és que al final el que intenten suspendre és la capacitat d'expressar-se de la gent d'aquest país. Dius, escolta'm, que això diu la democràcia, que si existeix, no es pot suspendre. Nosaltres podem pensar el que ens doni la gana. Podem expressar el que creiem convenient. I qualsevol retall d'això ens porta a unes èpoques de les que, afortunadament, ja molts gairebé no se'n recordem. No? Per tant, escolta'm, vale, ja, prou. Jo crec que el que va passar per la tarda del Parlament és magnífic. Escolta'm, que han dit això, fantàstic. Fem el que hem de fer, el que estava programat. Estava programat votar la Constitució d'una comissió per estudiar el dret a decidir? Fantàstic, votem-la. Que el Tribunal... és igual, tirem pel nostre camí. Ja ho trobarem.
Josep Maria...
Jo em permeto fer una mica de contrapunt, perquè si no...
Això, per això estan les tertúlies, perquè estan les tertúlies.
Primer potser matisar una cosa, a veure, hauríem de ser objectius i clars quan fem la valoració. En primer lloc, quan l'executiu, el govern de l'Estat, passa al Constitucional i demana la impugnació, fa una impugnació d'una resolució de comunitat autònoma, el Tribunal Constitucional pot admetre o no pot admetre aquesta petició de l'executiu. Si l'admet, automàticament queda en suspens aquella declaració. No és que el Tribunal Constitucional hagi dit suspenc la declaració, no, ha dit admeto a tràmit la petició de l'executiu. Ha fet això i la normativa constitucional que hi ha és que automàticament queda en suspens. Per tant, no tirem al Constitucional fem una afirmació d'una cosa que no és el Tribunal Constitucional que ha suspès, sinó que el Tribunal s'ha limitat a admetre a tràmit la resolució, la petició de l'executiu. Això no va passar amb el Pla Ibarretxe. Per què? Perquè la impugnació no venia de l'executiu, no venia del govern, venia del PP en aquell moment, d'un partit polític. Llavors l'altre diu, escolti, això és una cosa política, debateu-la en les instàncies polítiques. Però en la legislació i en el context legal actual, les coses són així i són com són. Segon punt, jo penso, malgrat tot, que aquesta suspensió sí que fa trontollar un procés i el Parlament ahir reacciona i diu, escolta, doncs bonament nosaltres continuem endavant amb el nostre procés. A mi em preocupa una cosa, jo estic d'acord en què, doncs, de dir, escolta, aquí creem la comissió pel dret a decidir, i estaria d'acord també amb que quedéssim clar que no juguéssim amb les paraules i amb les expressions, sinó que mantinguéssim la cosa de dir estem majoritàriament d'acord amb la defensa del dret a decidir del poble de Catalunya. No del que volem que decideixi el poble de Catalunya, sinó que pugui decidir, que pugui votar la pregunta que se li faci sobre el seu futur i sobre l'encaix amb el context o espanyol o europeu. Aquí juguem amb la paraula. Quan normalment hi ha gent que quan parla del dret a decidir diu dret a la independència. A mi em sembla que és legítim això, però no és sinònim defensar el dret a decidir que el dret a la independència. No és sinònim, és una de les possibilitats del dret a decidir, no l'única. Per tant, no juguem amb paraules, no juguem allò a enredar la troca, perquè... I tercera cosa que volia dir. A mi em sap greu una cosa, és que durant uns quants dies, ja fa alguns i ara doncs en portarem uns quants més, tot el debat públic i polític se centra en aquest cas, en el tema doncs, del dret a decidir del poble de Catalunya. Jo no sé i em pregunto si la ciutadania, en la seva primer pla de preocupació, és aquest, el dret a decidir, o té unes altres urgències, unes altres preocupacions que la classe política les ha aparcades d'alguna manera i estem centrant-les en un tema doncs, que és important per Catalunya, pel seu futur, però que no és el més punyent en aquests moments en la societat i en el país. Avui mateix tenim una vaga del món de l'educació, això preocupa un sector, és un sector on s'hi ha d'invertir molt, és una inversió de futur important i no s'hi dona la importància ni es debat ni està a primer pla dels partits polítics. Alguna cosa ens està fallant en les prioritats de preocupació dels nostres representants democràtics.
David Ros i després el Carles Cabanes. Bon dia, Carles, que t'has incorporat a la tertúlia.
Bon dia.
Què tal?
Josep Maria, en una situació d'una certa normalitat, penso que tindries potser raó, és a dir...
David, si pots apropar una miqueta més al micro?
Sí,
va, perfecte,
penso que tindries raó, perquè realment els àrbitres són per això, són per arbitrar. El que passa és que tenim molt males experiències amb aquests àrbitres i sempre que hi ha una discrepància de Catalunya, en el sentit que sigui, han tingut alguna cosa molt important recentment, com ha sigut l'Estatut, ells han escombrat en contra de Catalunya. I jo penso que hi ha un tema que es diu, bueno, és que el dret a decidir no es pot identificar amb independència. Tens raó. Dius, perquè hem de votar, algú maco, és que el poble de Catalunya es pugui expressar. Però només hi ha pals a les rodes que el poble català es pugui expressar. I la situació, i en Palmo, el que acabes de dir ara, és dramàtica. Tots estem vivint, vull dir, aquí alguns som del sector econòmic, estem vivint la tragèdia immensa de la nostra economia. És que no quedarà pols, no quedarà pols. No quedarà pols en aquest país. I llavors hi ha la crítica, que jo sé, tu dius, no, és que hi ha gent que somia truites perquè els hi sembla que la independència resoldrà els temes de l'economia. Doncs sí. Doncs sí. Catalunya, avui, dins d'Espanya, no té més remei que enfonsar-se amb Espanya. I Espanya, amb la independència, en sortirà enfortida. És a dir, això és un tema de debat molt més profund. Jo sabeu que participo a la sectorial d'Economia de l'Assemblea Nacional, soc membre de la Comissió Catalana d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes, i ho tenim claríssim, que necessitem un revulsiu de la nostra economia. I aquesta economia té molt potencial. Hi ha tots els temes de geoestratègia, que amb més calma en podem parlar, però podem ser, l'altre dia, doncs, els del Centre Català de Negocis ens ho deien en el programa Singulars, la 11a zona geogràfica del món en quant a potencial econòmic. I per tant, és lamentable haver d'anar esperant a base d'anar posant pals a les rodes. És a dir, hem de tenir seguretat amb el que fem, no podem fer passos en fals, però sí que hem de saber que l'economia no ens en sortirem, perquè Espanya només té com a sortida a la crisi actual les retallades. Per què? Perquè s'ha de pagar cada vegada més deute i cada vegada menys serveis, i no hi ha cap insuflació a l'economia amb un model que Madrid té molt clar, que està enfocat de cara a les multinacionals i Amèrica, i l'economia industrial catalana ofegada.
Carles Cabanes, com ho veus tot plegat?
Fa un dia molt bonic avui.
Home, no gaire, no gaire. Digues.
Ja per acabar-ho de rematar. No ho sé, està molt embolicat tot plegat. Jo, no ho sé, hi ha una cosa que em desconcerta bastant, és aquesta disparitat d'opinions amb gent que sembla que haurien, no ho sé, a veure, penso que 2 i 2 fan 4, qualsevol escola que vagis. Llavors, no ho sé, sents un jurista que et diu, per exemple, que el tribunal aquest no tenia cap més opció, cap més sortida que acceptar això perquè és el que li tocava fer. Un altre que et diu tot al revés. I, no sé, a moment els que som, que no som tan professionals com vosaltres, que et fan ballar el cap, no? Ahir també sentia un que té nom de concessionari de cotxes que
ara tots estem pensant qui és, eh? Pots dir-lo, eh?
En Girauta.
Sí.
Sí, el senyor que anava amb Ciutadans a les últimes eleccions. Joan Carles Girauta, no?
Anaven Ciutadans?
Sí, va donar suport, ho dic per contextualitzar, no per res.
Sí, sí, bueno,
sí, que en saps de cotxes.
A RAC1.
Home, dic que té nom de concessionari de cotxe, no? Aquest deia que, bueno, que Catalunya no és sobirana perquè un país per ser sobirà li han de deixar ser els països veïns, però no va dir Espanya qui la va fer sobirana. No sé, ara això és una mica xiste, no? Però és que, és clar, no sé, s'hi junten moltes coses. La Maria dius que sí, lo de l'escola, però no està lligat tot això. Hi ha gent que es diu la pregunta, oh, és que hem de contestar les dues preguntes. Vale, però el que diu que votarà per la independència és perquè vol votar per la independència, el no, i el votaran els peperos i companyia. Però a veure, si és que fa una pregunta, no, és que si només es fa una pregunta pel sí independentista, però és que la mateixa pregunta hi ha un sí i un no. Llavors jo penso que hi ha tota una sèrie de gent que estan marejant la perdiu i que estan, diguem-ne, mal informant o transversant el que s'està intentant fer. No sé, d'entrada ja n'hi ha prou.
Va, més opinions.
Sí, no, jo aclariria el constitucional. Aviam, el tema constitucional pot rebutjar perfectament el tema perquè no és un tema que no és una legislació concreta, amb la qual no li toca...
Pot rebutjar el recurs.
Sí, rebutjar-lo totalment. Per què no el rebutja? I és l'expressió. I per què abans el van rebutjar? Perquè venia del PP. I ara no, perquè ve de l'executiu, avalat, evidentment, pel PC, pel PSOE. I llavors, què passa? Que els membres del Constitucional... nomenats pel PP i el PSOE, són majoria. En conseqüència, ho accepten a tràmit perquè els partits li han dit tu accepta-ho a tràmit. Anteriorment, com que venia el PP i era minoritari, doncs, lògicament es va quedar minoritari i no el van acceptar, perquè els altres van dir no ho accepteu. Bueno, això no és un tribunal. Això és un cachondeo. Com tot el d'aquest país, és un cachondeo.
Va, més opinions.
Hi ha una cosa a les lleis que sempre m'ha fet gràcia, que és el primer capítol que diu exposició de motius, no? Que ve a justificar per què nassos fem aquesta llei. A moltes sentències també el jutge fa una introducció i explica per què enfoca d'una determinada forma.
Sempre han de ser motivats, sempre, no val...
I en aquest cas no. Escolta'm, no costava res. Nosotros, el Tribunal Constitucional, pensem que té sentit agafar aquest tema per ABCDFG. I un cop això hem decidit que farem això. És molt fàcil. El meu fill, que té 10 anys, ja ho fan això a l'escola. I allò del sujeto verbo predicado, no sé. Sempre ha sigut així, no? La introducció, el nucli, el desenlace. Jo és que, vamos, per arribar a ser jutge, crec que has hagut d'estudiar molt. I molt de lletres, i molt de redactar, i molt d'exposar, i molt de raonar. Fa una miqueta de pena.
Bueno, els del Tribunal Constitucional, insisteixo, són nomenats pels partits polítics i no són jutges. Hi ha algun jutge, però la majoria no. És a dir, no liem, és totalment polític, això és una cosa, una aberració. Més a ser jutges, que són els que tindrien que ser, els que hi tindrien... Però és que els jutges tenen certa independència i s'ho creuen des de petits, des de que acaben la carrera, i no interessen aquests. Interessen aquests altres que hem de manipular. I llavors, ha de ser sempre motivat, sobretot, perquè anteriorment tu havies anul·lat una interpel·lació igual. L'havies anul·lat, com que l'havies anul·lat, aquell era el criteri del Constitucional. Avui el canvies, doncs digues per què el canvies, vull dir, no, ni més ni menys. No, simplement l'anul·len i ja està, perquè no tenen conscienciació de tribunal com a tal, sinó de xollo.
Però ahir era, em sembla, que jo abans de dir que el Rajoy va fer un gran parlament, dient que Espanya ja se'ls creu, que tot va bé, que tots són macos i guapos, i que etcètera, no? I dius, a veure, amb tot l'embolic del Bárcenas, etcètera, com pot parlar de tot això? Amb el lío de la infanta, que la infanta ara és la Duran Fe Santa un dia d'aquests.
La desimputada, ara en parlarem.
Sí, vull dir, a veure, amb tota aquesta història...
L'imputable per termes fiscals.
No, vull dir, és que, no sé, ja no és una cosa sola, ja, no sé, ja es fa tan incomptable, em sembla, tot anava a dir una paraula lletja, és igual.
Compte, que avui potser hi ha nens escoltant-nos des de casa, després sí. Parlarem de la vaga. Ja, Maria.
No, estem davant d'una situació realment crítica, vull dir, perquè trontollen els puntals del sistema. I vulguem o no, ens agradi o no, el Constitucional és un dels pilars del sistema que trontolla i està en descrèdit. I per tant, doncs, sí, però i els partits també. I llavors... No sé, jo estic una mica preocupat per les conseqüències. És a dir, aquí és evident que es va accentuant, no sé quina paraula triar, si el divorci entre doncs, el que en diem Espanya i Catalunya, per un costat, es va accentuant. Això crea doncs, una tensió que afecta també a tota la dinàmica econòmica i de crisi i tal, i per comptes de plantejar, de dir, doncs estem en una situació, posem-nos d'acord i fem un gran pacte estatal doncs, per poder resoldre aquests problemes greus, per una banda això, i per l'altra està començant o no començant, però accentuant-se, si més no, un perill de fractura interna a casa nostra, a Catalunya. I això ja em preocupa més. És a dir, la tensió que s'està portant entre partidaris d'una cosa o d'una altra, del sí, del no, del dret a decidir, els que estan en contra, dels que planten al Parlament i surten i no en volen saber res, tot això està minant el sistema i està creant una fractura en la societat catalana. Si a més de la fractura social que ja existeix, perquè n'hi ha que estan amb l'aigua fins al coll i uns altres doncs, que potser se n'aprofiten i uns altres que abadeixen i uns altres, etc., que aquí hi ha una tensió, si a més hi afegim una desconfiança total amb el sistema doncs, de representació democràtica i política i un enfrontament entre la ciutadania, això pot acabar doncs, explotant. Pot acabar explotant i simplement exposo una preocupació que, està clar, jo recordo aquelles paraules que sempre repeteixen de campalans, polítiques, pedagogia, és a dir, fins a quin punt són capaços els que ens representen de fer pedagogia de la situació actual, uns i altres, amb maneres d'explicar de què ens hi estem jugant, quins factors hi entren, perquè la ciutadania agafi opinió, però no sectària, sinó opinió, doncs perquè després cadascú pugui decidir, pugui opinar i pugui votar i pugui decantar-se, però aquí sembla que o ets blanc o ets negre, és a dir, aquesta cosa, aquesta frontera entre uns fraccionant el país i internament, jo penso que això no és positiu, no és bo.
Mira, jo voldria afegir un parell de coses sobre el que acabes de dir. Sobre aquest pacte estatal, si és possible, sembla impossible, perquè si des de les pròpies figues del PP catalanes es dirigeixen a Madrid i els hi fan alguna proposta sobre temes que són crucials per nosaltres, com és el tema del finançament, i els diuen que ni parlar-ne a través de les figues dels socialistes, pues, també cada dos per tres han de fer reunions per posar-se més o menys d'acord perquè no es contradiguin massa els d'aquí amb els d'allà i que el Navarro i el Rubalcaba puguin dir coses que s'assemblin. És a dir, aquest pacte és molt difícil perquè les coses han avançat massa. Aquest pacte, almenys amb l'Estat. Jo penso que això pues, ho estem vivint cada dia. Per un altre cantó, jo penso que no hi ha un perill de fractura a Catalunya. Jo penso que sí que hi ha diferències d'opinió, sí que hi ha gent que ho veiem diferent. Però jo diria que una de les grans virtuts és que tot el procés del debat que hi ha avui és un debat democràtic, és un debat que de cap manera hi ha ningú que pensi en situacions de violència, per tant, la diferència de criteri és la base de la democràcia. I si suposem que tiri endavant una consulta i surti un resultat o en surti un altre, serà en base a un resultat democràtic. Jo penso que estic d'acord amb tu, que s'ha de fer una pedagogia, i penso que ara està parlant molta gent. Jo penso que és un moment de parlar, posar sobre la taula també els valors democràtics, veure què hem fet malament, perquè hem fet coses malament durant aquests anys, i penso que si tenim serenor, sí que hi ha algú que vol dividir. Hem llegit, a més, en els diaris que, bueno, hem llegit en l'interviu, pues, que l'Estat ha abocat milions d'euros per avortar amb les armes que tenen, pues, avortar el procés democràtic que hi ha aquí. Jo penso que, bueno, ens hem de galvanitzar, hem de treballar, hem de parlar, i parlar, vull dir que, i aquesta divisió que no passi d'una divisió de conceptes, d'idees, però que no la paraula fractura, jo penso que a Catalunya ens hem sedimentat, hi ha una cultura democràtica en els últims anys, esclar, hi ha divisions d'opinions, doncs hi són, però penso que també s'hi treballa perquè no hi hagi aquesta fractura.
Diguin, jo sí que parlaré el mínim possible, ja.
Jo per enllaçar una miqueta amb el que es deia abans sobre quines són les preocupacions reals de la ciutadania, a mi fa dies que se m'ocorre un pòquer de figures, no, en aquest país. La figura principal es diu Félix Millet, el recordareu, no? És el gran Gatsby de l'economia catalana. L'altre és la Pantoja, no? Que no és necessari que entri a la presó perquè el seu delicte només donava per a condemna de 2 anys. Tercer és el cas Pallarols, no? Que també era el mateix cas, pacte, 2 anys, després li diuen que sí, que ara l'estan indultant, no? I el quart és la infanta Cristina. que ja és el desideràtum del fer les coses malament, no? Jo crec que en la història judicial dels països democràtics de la era moderna no es coneix el cas d'un fiscal que actuï com a advocat defensor i revocant una decisió del jutge i que després un estament superior ho reivindiqui, no? Amb tot això, dius, això no té ningú sentit. Això no té ningú sentit pràctic. Al final ens diu que estem governats per gent que diuen mentides. Tot és mentida. El Fèlix Millet hauria d'estar a la presó i tots els diners que va robar haurien d'estar reposats. La Pantoja hauria d'estar a la presó. El senyor Pallarols hauria d'estar a la presó i Unió Democràtica hauria d'estar investigada profundament. El finançament dels partits és un problema i un problema que ja cal atacar seriosament i resoldre per tenir una miqueta de credibilitat o tornar a tenir una miqueta de credibilitat. El de l'infanta Cristina era una oportunitat única per demostrar que aquella pantomima que va fer el rei fa dos anys en el discurs de Nadal era veritat. Som tots iguals davant la llei, salvo el rei. Doncs res d'això és així. En paral·lel, pensa en tot això i de repente el truca una amiga, no? Una amiga que, bueno, de la nostra edat, sí, casada, amb nens, i t'explica que bueno, que el mes de novembre el seu marit es va quedar sense feina. L'empresa no anava gaire bé, ja ho sabien que hi havia aquesta possibilitat, però es queda sense feina. Al cap d'un mes, ella es queda sense feina. Per raons que no venen al cas, cap dels dos té indemnització, cap dels dos té atur. I s'enfronta a un problema francament seriós. Té quatre fills. Dius, ostres, és aquest el problema de la societat, és aquest el problema que cal resoldre, perquè com que és una persona de més amb moltíssima energia, diu, no, ja vull fer coses, vull emprendre i tal, però tinc un problema greu, i és que per finançar qualsevol tipus de projecte que se m'ocorri, per petit que sigui, necessito un préstec i el banc em demana la casa, i diu, i casa meva no la vull perdre. Per molt que hi cregui en el meu projecte, a casa meva no la vull perdre. Quan atacaran aquest problema, aquesta banda de bandidos que tenim governant això?
Fantàstic.
Aquest
sembla molt bé, sembla molt bé, Joan.
Aquest és el gran problema.
Em sembla que tots hem estat a punt d'aplaudir-te, sí, gairebé.
Sí, sí.
Realment aquest és el problema. Aquest és el problema real de la societat i precisament... ja no a nivell català, sinó a nivell nacional, està tot a punt d'estallar. Falta només un llumí perquè tot vagi a prendre pel sac i si sobre hi ha algun motivador que s'hi posi, té tot l'èxit garantitzat. Això està tot a punt d'estallar-se pels aires. Perquè aquesta mateixa senyora i el seu marit, que s'han quedat sense feina, veuen com hi ha un individu que es diu Sáez, que és dels Banco de Santander, que va estar acusat, va estar imputat, el van culpar, va tenir que ingressar a presó, l'indulta el govern, i ara per indemnitzar-lo, per anar-se'n, li donen 88 milions d'euros. Ara, ja, apaga i vámonos, vull dir que la gent ja està farta de totes aquestes històries i només fa falta algun fet motivador. El que sigui, vingui per Europa, com a Corralito o com a història de rares, o vingui per aquí, o algú que ho vulgui posar en l'aire, però això està tot a punt d'estallar.
Però ahir el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va dir que l'economia millorarà.
No en té ni idea.
Hauria d'haver estat el divendres una presentació brillant que va fer el cap d'estudis del BBVA aquí a Sant Cugat, on va explicar quines són les conclusions de l'equip d'estudis del banc, que aquest sí ho fa amb rigor. I tot i que, com sempre, pel 2014 preveuen que la cosa... tingui tendència a millorar, el qual no vol dir ni creació de feina ni res per l'estil, també preveuen que el 2013 encara anem cap avall, encara serà més dur del que ha sigut, no? Per tant, només que està d'acord amb el Jordi, no
ahir em deia, a mi em deia un senyor al carrer que vaig trobar amic, que vam fer un comentari a la situació, i em va recordar una frase que no, ell va dir de qui l'havia dita, no sé, que deia: fins a quin grau de pobresa podrà aguantar la democràcia? Fins a quin nivell de pobresa el sistema democràtic podrà aguantar, o arribarà un moment en què s'emportarà la democràcia també si la cosa doncs arriba a tan avall, no? És a dir, que és aquest perill o risc d'explosió.
Això només es veu des d'aquesta banda de Catalunya, la resta de l'Estat no se'n dona en compte de tot això, perquè jo no sé si algú d'allà piula més fort en tot això que dius tu d'aquest del Banc de Santander, el que he dit jo abans, etc. Sembla que a l'Espanya això ja els hi deu estar bé, no?
Escolta, Extremadura està empujant-se en el dòlar. Sí? A Aragó parlen la pau. Baixen impostos a Extremadura.
Extremadura baixen impostos.
És fabulós. Baixen impostos, sí? I aixequen la veu dient no, que no es mogui ni un mil·límetre el sistema de dèficit, sí, de les comunitats. No fos cas, sí, no fos cas, sí, que ens arribessin menys.
És un 34% de la població que treballa al sector públic, vaig llegir. És que ara no tinc la dada davant, sí, sí, però em vaig quedar de pedra.
Extremadura, sí.
Que si sumes el 34%, sí, més els aturats... No, no me n'enric, que no se malinterpreti, però tu veus, una economia es pot permetre, nosaltres tampoc és que estiguem molt ben dades a l'atur, però vaja, aquest 34% més els aturats, escolti, la resta, vull dir, queda molt poca gent, no?
Aquí el problema, jo ho dic en termes tècnics, que a vegades, que quina bogeria dius, fa 3 o 4 anys que us dirien, ens estem carregant la base imposable del país, ens estem carregant la base imposable del país, el país... Qui pagarà tot això? Sí, és que sí, estem arribant a un extrem límit, i en relació a les variables que fa servir el president del govern quan diu que la prima de risc, que ara anem bé perquè és molt més baixa i tal, està fent servir unes magnituds que l'altre dia ja ho analitzàvem. Ojo que aquí el Banc Central Europeu ha insuflat per comprar i per tant per això ha baixat. Però quines dades reals té l'economia de que s'estigui fent algo positiu? Ara van sortir 30 empresaris de primera línia espanyols, van anar a fer la volta al món per vendre la marca Espanya. En sabeu algú? Algú ha llegit algú al diari de que hi hagi algun retorn positiu d'això? No hi ha sortida. I en canvi, disculpeu-me, perquè vosaltres sabeu que, i aquí vaig fer una presentació, he fet un treball que ha estat publicat sobre la viabilitat de l'economia catalana en el futur, jo sostinc que l'economia catalana petarà, en el bon sentit de la paraula, com una magrana quan ha madurat. Aquí ens trobarem amb una explosió brutal.
Positiu.
En positiu, però ens hem de treure els frenos immensos. El primer, el fiscal, que puguem... O sigui, és absurd que estiguem pagant i estiguem demanant que ens donin crèdits amb els nostres diners. Però això afecta a la Generalitat en quant a estructura administrativa, però afecta al poble de Catalunya, que cada vegada té més minvades a nivell de la seva indústria les possibilitats de tirar endavant. I això es potarà, però es potarà si hi ha algun canvi. En aquesta situació ningú, o sigui, la inseguretat és tan grossa per tothom que aquells quatre que tenen diners no els hi posen i no s'atreveixen. En canvi, sí que hi ha petits emprenedors, i fixeu-vos que les exportacions estan pujant, diuen a Espanya. Estan pujant a Catalunya. La Generalitat, a través d'Acció 10, està fent petites cosetes. Hi ha petites empreses que els hi han posat tècnics comercials i realment està augmentant l'exportació catalana. Com? Pues amb comptagotes, perquè la situació és d'ofec.
Passa que tota aquesta situació d'independència, que estic molt d'acord en que a nosaltres seria la gran salvació, o sigui, per Catalunya seria exactament la salvació definitiva.
Jordi, deixa'm només el parèntesi, sí, perquè amb la teva intervenció en tot cas em contestis. No, si això, aquest procés i aquest futur tan maco que pot arribar amb tot això, resoldrà el problema d'aquesta parella que parlava,
sí,
el Joan.
Sí, perquè disposarem...
Perquè aquests ho tenen avui, el problema,
sí,
eh?
Sí, no
d'aquí 10 anys, eh?
No, aviam, clarificarem. Si tinguéssim la independència, podríem solventar-lo. Ara bé, no el solventarem perquè com que el procés va per molt llarg...
Això és prioritari.
Exacte, això és prioritari. Aquesta pobra família no se'n sortirà així com així.
D'això em queixo.
Perquè no hi
ha... no li donem prioritat.
Bancs, no hi ha històries. El que passa que tot això ho ha de passar... Vulgui, ja sé que aquí costa molt acceptar aquesta tesi que tinc jo i que ha de passar per una certa revolta o revolució, però amb sang. Sí, us ho dic amb tota confiança.
Explica una mica això, perquè ara...
Sí, s'haurà de fer alguna cosa que trontolli tot el sistema.
Tu vols dir que ha d'haver un detonant.
Sí, però això...
Però
la cosa és molt senzilla, és molt senzilla. Mira, hi ha Catalunya...
Estàs intentant evitar la imputació, no?
Bàsicament que no es pedi algú fora.
Sí, no passa res. Catalunya i Espanya. Catalunya, en la situació d'independència, se'n pot sortir, no dic que fàcilment, però amb certa facilitat. Si separem Catalunya d'Espanya, Espanya s'enfonsa, però totalment. Ara, ja, digue'm-ho tu, ja som dos socis.
El David deia que no, eh?
Espanya sola? Espanya sola s'enfonsa.
Espanya sola.
No? Sola, sense Catalunya.
Jo el que dic, estic convençut, és que Catalunya pot ser un dinamitzador de l'Espanya una vegada siguem independents. Pot ser-ho. Nosaltres ara no podem generar activitat. En generarem molta, però és que penseu que coses tan senzilles, no, senzilles no, tan importants com el Port de Barcelona. El Port de Barcelona no acaba a Barcelona. Avui, si entreu en un, ho trobareu a internet, a una ponència que va fer en Santiago García Milà a la Cambra de Comerç de Barcelona, el Port de Barcelona no acaba a Barcelona. Acaba a Bilbao, acaba a Palència, acaba a Vigo. Què vol dir això? Que els estan treballant tan intensament que els contenidors que vinguin d'on siguin no quedin en el Port de Barcelona, sinó que directament amb tot el seu sistema, aquí sí, ens falta la inversió clau, faci, ja acabi a l'altra punta d'Espanya. O sigui, tot això serà i serà un gran dinamitzador. Aquest tros de corredor mediterrani, que de vegades sembla que sigui un tema com tenir un AVE més, no, és que és una cosa clau que va des de els països escandinaus, des de l'est d'Europa fins on arribi.
Un dinamitzador. En quan nosaltres logrem arrencar, que encara es faltaria una segona etapa.
Però, oita, o sigui, permeten una dada. Aquesta dada és molt important. Jo vaig preguntar al Santiago...
Qui pagarà aquest corredor?
Mira, si a Barcelona 4.000 milions d'euros els ha posat l'empresa privada. I després, els xinos n'han posat 300.000 milions i ara n'estan posant 200.000 milions. I una conversa de la setmana passada amb un conseller de Catalunya, per l'endemà no hi ha problema de diners. No preocupa el finançament dels primers dies de la independència. No preocupa. El que preocupa és ara, és aquest problema que estaves dient tu sobre aquesta família. Això sí que està preocupant. Però ara deixa'm que us doni una dada molt important. Miri que el García Milà. Quin és l'efecte multiplicador del Port de Barcelona? 1,3, 1,6, vol dir que per cada euro l'economia 1,6. Dic, bueno, això no em convenç. Diu, va, tu contesto d'una altra manera, aviam si t'agrada. Rotterdam on és? Rotterdam és a Holanda. Doncs mira, està al costat de Bèlgica, oi? Doncs el port de Rotterdam representa el 18%, del PIB, de la producció de Bèlgica. És a dir, i aquests són els que nosaltres competirem. A la que nosaltres tinguem això en marxa, 36 hores de vaixell que es passa de tots els que venen del Canal de Suez, que avui és 20.000 milions, no us sé dir, de contenidors o no sé què, però la quantitat són 20, quan el trànsit que hi ha en un sentit i en un altre en l'Atlàntic Nord són de 3 i 5. O sigui, fixeu-vos la quantitat de mercaderia que passen per davant de Barcelona, que van cap a Gibraltar i pugen cap a dalt. Això ho tenim parat, entre altres coses, perquè ens falta aquest tros de tren que va del Camp de l'Espanyol a la zona franca, i ens falta la resta de com a mínim amunt. Però és que el mes de gener, el 16 de gener, la Comissió Europea va aprovar un pla de comunicacions, i aquest eix mediterrani, ara se'n parla de molts eixos mediterranis, n'hi ha un que està aprovat que passa per Madrid, passa per Barcelona i va parar a Àustria, lògicament connecta a Lyon, i un altre ramal arriba fins a València, que no arriba a Múrcia, bueno, potser menys tomàques que es transportaran, però sí, realment es connecten unes zones fonamentals. Això avui, que està canviant a Europa, està canviant realment, està canviant el tema de canviarà realment la situació geoestratègica que tenim avui a Catalunya dintre d'Europa, i això ens provocarà uns canvis impressionants. I la veritat és que això es va treballant de mica en mica. Per exemple, els del Port de Barcelona no paren, i és iniciativa privada, disculpa'm.
No era aquest el camí que jo deia, clar, per molt connexió que hi hagi, ells no se'n sortiran, perquè tenen en compte que tenen Extremadura, tenen Andalusia, tenen Castilla-La Mancha, tot això, no se'n gaudeix absolutament res de tota aquesta activitat. I el problema és, clar, si jo sóc un soci que estic a casa i vaig a mitges amb un altre soci, que és el que treballa, Jo no vull perdre mai aquell soci que treballa i em genera els ingressos. De cap manera el vull perdre.
Evident.
I faré el que sigui perquè aquell individu continuï sent soci meu al llarg de la vida. Pues aquest és el cas nostre. És a dir, a nosaltres se'n surten, sense nosaltres no crec que se'n surtin, almenys inicialment, i clar, aquí no podem abandonar la mamella.
Però has d'estimar una mica, eh? Vull dir, si la teva parella la tens lligada amb una, a la pota de la cadira amb una corda, home, malament, en un moment se t'escaparà. O te l'estimes o no te l'estimes. Sí, sí. Si no te l'estimes...
Però no ens deixaran, i com que no ens deixaran, sang.
Doncs escapem-nos perquè no ens estimen.
No, exacte, no ens estimen.
Alguna opinió més sobre el tema? Volia parlar de la comunitat educativa. Avui tenim a Sant Cugat ja la resta de Catalunya aquesta vaga. L'Assemblea de Docents de Sant Cugat s'hi ha sumat. I també tenim l'Assemblea dels Drets Socials del nostre municipi, que es reuniran a dos quarts de 12 del matí a la plaça de Lluís Millet. Algun comentari sobre la situació? Des de Guapongat estem informant ara de les conseqüències de la vaga, per qui tingui criatures i no sàpiga si vol portar les,
sí, jo,
els nens.
L'incògnita és quin resultat té això. A part del testimonial, no?
De fet, ahir vam parlar amb representants de la comunitat educativa, dels professors, i deien... Gairebé tots els professors farien la vaga, però ha arribat un moment en què necessiten tant el sou que es troben entre l'espasa i la paret i que molts aniran avui a treballar en contra de la seva voluntat, malgrat que ells els agradaria anar a la manifestació.
Aquest serà el problema de demà. Trobarem les xifres, perquè la xifra de seguiment de la vaga serà un 30% o un 70%, però no és que els mestres no hi tinguin ganes de demostrar la seva protesta, sinó que se senten impotents, de dir això no en traurem res, perdrem una jornada de sou, són 100 euros al mes, amb uns professionals que els han rebaixat molt el sou,
sí,
i diuen, escolta, jo em quedo...
Això jo, Maria, no ho discuteix.
No, però... vull dir que la protesta interna és molt ampla, molt ampla.
Sí, però això a partir de les 8 de l'estat manifestació... no es podria fer i els nanos no perdrien les hores de classe?
Fer què?
Fer la manifestació o la protesta, perquè a qui perjudica això? En els alumnes?
I els pares, que no tenen aquí deixar els alumnes.
Jo per això dic, quina efectivitat té? La protesta la sabem i podem estar tots d'acord. Però perquè no es fan a unes hores que es noti, però que no perjudiqui? Perquè és una mica el problema de les vagues d'aquest nostre país, que sempre hi ha algú que perjudica. Tallen carreteres i el que es troben allà al mig, doncs es troba allà al mig. I els altres tindran tota la raó de queixar-se, però el que es troben allà no sé, jo se'm pregunto quina utilitat té això.
10 segons, Josep Maria, i marxem.
No, qualsevol aturada, qualsevol vaga té una repercussió que afecta gent que no està realment implicada. Però aquí fixeu-vos que aquesta vaga concretament està decidida o demanada no només pel sector dels professionals, sinó per les AMPAs també, pels pares, aquests pares que dieu que quedaran afectats realment, però ells també han convocat la vaga.
Marcia, moltíssimes gràcies al CIM, bon dia.
Gràcies. Amb la Pau, bon dia.